Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Últim programa de la temporada, una temporada llarga, a moments meravellosos de ràdio i moments també més durs. Hem parlat amb moltíssims convidats, hem après molt. Hem tingut, com sempre, un equip extraordinari de col·laboradors i col·laboradores. Molts continuaran la temporada que ve i també en vindran de nous. I quan d'aquí una hora s'acabi aquest Revolució, tancarem el micròfon i marxarem a carregar les piles, perquè la pròxima temporada encara ha de ser millor que aquesta. Hem de conèixer més emprenedors, hem d'aprendre més, hem de passar-ho encara millor.
Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú.
I avui a l'últim programa no hi podia faltar Santiago Niño Becerra per fer l'últim repàs econòmic de la temporada. Ens acomiadarem de Jordi Urbea amb l'últim tema d'una secció fantàstica, revolucionant la publicitat, avui el nostre comportament a la xarxa a l'hora de planificar els viatges de les vacances. També parlarem avui amb Josep Coll de tot el que té a veure amb ser emprenedor, i tancarem el programa amb una gran dona TIC, la gran Núria Aymerí, que avui ens proposa un tema revolucionari, l'aviació elèctrica, i ja us avanço que ens porta una gran novetat també. Com sempre, posarem el punt i final amb l'agenda digital que ens porta el Pau Bartrolí, i ja sabeu, oients, us esperem a les xarxes. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. Ens arriben dades que aquest estiu serà gairebé prepandèmic. Ocupació turística total, avions plens, restaurants gairebé al 100%, i moltes veus que diuen que ens mereixem passar-ho bé i que no ens preocupem per les despeses. Però també ens arriben notícies que s'acosta una tardor molt complicada per a l'economia. Hi ha qui parla d'una crisi de grans dimensions. Com s'entén tot plegat? Qui té raó? O té raó tothom? Bona nit, Santiago Niño Becerra, què tal?
Què tal, Chantal? Bona nit, bona nit.
Molt contenta que tanquis aquest últim programa de la temporada, perquè jo crec que el Niño és un dels col·laboradors ja més revolucionaris del Revolució, i estic molt contenta que formis part de la nostra família. I abans de que escoltem a una persona, diria, estiu per gaudir o per estalviar? Què em diries?
Bueno, jo la idea que estic intentant transmetre és que si una persona, una família, havia pensat fa 10 dies amb les vacances gastar-se 100, que gasti només 80 i que guardi 20 per al setembre.
Dicen un día sí y otro también que vamos a entrar en una situación de crisis, que hay recesión, que la guerra, que después del verano vamos a saber qué es lo que pasa. Quieren hasta que no pasemos bien el verano, que se vayan a hacer puñetas. Vamos a disfrutar del verano, porque es nuestro.
Déu-n'hi-do, a fer punyetes els que diuen que ve crisi a la tardor, com reclamava el secretari general de l'UGT, Pepe Álvarez, i a gaudir de l'estiu. Tu ets dels que dius que a la tardor calcem-nos. Què et semblen aquestes declaracions del senyor Pepe Álvarez de l'UGT?
Bueno, jo diria que aquest senyor no té una informació suficient del que s'està coent. És a dir, jo només donaré una dada, Chantal. Goldman Sachs, que tots sabem qui és Goldman Sachs, ha publicat un estudi fa una setmana dient que la probabilitat de que Estats Units entri en recessió entre la tardor i l'hivern és d'un 30%. Uh-huh. Llavors, tots sabem el que pot passar si Estats Units entra en recessió. Pensem que pot passar a Europa, que té aquesta dependència exterior del gas, del petroli, etc, etc. El que jo suggeriria és que les paraules del senyor Álvarez pues, bueno, es quedessin en un context en un context de prudència, i que les persones pensin bastant, les famílies pensin abans de gastar, bueno, en què les coses no estan bé.
Clar. No, no, jo crec que això de fer punyetes, potser, no? Una persona que lidera UGT també s'hauria de repensar, no?, com diu les coses. I com deies, poder estar més ben informat, però bé, és el seu punt de vista. Per tant, sí, cadascú que faci el que cregui. Però sí que hem de dir, Santiago, que mentrestant doncs, segueix faltant personal als aeroports, inclosos policies, falten cambrers, ho veiem aquest estiu, falta personal als hotels, no? I els qui estan a vegades mal pagats, no? Per tant, parles d'aquesta situació de crisi i tenim aquest panorama al davant, no? També.
Sí, a veure, això diuen els sociòlegs, que té molt a veure el que va passar durant la pandèmia. És a dir, arriba el virus i tots els governs, d'una forma o d'una altra, o d'una altra, entren en el model ERTO. Uns de forma directa, com els Estats Units, que van agafar i van acomiadar les empreses a milions de treballadors, i l'Estat els hi va donar una subvenció, un subsidi, inclús més elevat del que es dona en condicions normals, o bé de forma indirecta, com va passar a Europa, que es va adoptar un esquema ERTO, els treballadors no van ser acomiadats, van mantenir el seu lloc de treball i, bueno, i van rebre pues, també una subvenció. No? Sembla ser que, tant en un cas com un altre, certes professions que estan molt malament pagades o molt mal pagades i que requereixen un gran esforç. Estic pensant en cossos de seguretat, estic pensant en cambrers, estic pensant en personal d'hostaleria, etc, etc. Van tenir temps per pensar. I van arribar a la conclusió de que l'esforç que habitualment se'ls exigeix no està recompensat a nivell econòmic. Llavors, què van fer? Bueno, pues, molts, durant aquest temps i amb aquests diners que tenien via subvencions, es van dedicar a buscar feina. O si més no, van tractar de buscar feina. I alguns, sembla ser que bastants, l'han trobat.
Clar.
I què ha passat? Bueno, pues, que tens professions que estan per sota de les expectatives necessàries de personal. I concretament, sembla ser que tota la feina o gran part de la feina que es fa als aeroports està amb aquesta dinàmica. A la vegada afegim que altres persones se'n van adonar de la situació i quan va arribar el moment de normalitat, van reclamar, no van buscar altra feina, però van reclamar millores.
Clar, clar.
Millores de treball, millors salaris, etc, etc. I per això tenim companyies aèries que estan fent vaga.
Clar.
Per exemple, Ryanair. Ryanair, em penso, no estic segur, però em penso que és la primera vaga massiva i llarga que es fa, que fa en tota la seva història. Llavors, clar, si un país com Espanya té tants treballs remunerats amb una baixa remuneració que necessiten un nivell d'exigència tan elevat, etc, etc, i per l'altra banda necessitem també per al turisme que funcionen molt bé les línies aèries, etc, etc, Espanya té un doble problema, intern i extern.
Clar.
I això és complicat, és tal.
Més coses que volíem parlar amb el Santiago Niño Becerra, la seva masterclass, la darrera d'aquesta temporada, però tranquils, oients, perquè, Santiago, continuaràs la temporada que ve, oi que sí?
Jo tant, sí, ah, sí.
Molt
sí,
bé.
Sí, seguríssim.
Seguirem aquí tenint el Santiago de Revolucionari. I a més, vull parlar d'una altra banda d'unes notícies d'Uber Files, que aquests milers de documents desclassificats, que diuen que la companyia Uber, atenció, oients, va aconseguir el favor de gent molt important per poder-se implantar a les grans ciutats europees. Et creus el que està sortint? Perquè, Santiago, totes aquestes notícies són puntes d'iceberg d'una corrupció sistèmica, ens preguntem al Revolució. Ens preguntem, hi ha Uber, grans constructores de carreteres, de trens, tot està podrit, exactament? Perquè, clar, quan desclassifiquen, sempre tenim sorpreses, no? Quin món, Santiago? A vegades és que el món del periodisme i el món en general, déu-n'hi-do, sempre tenim sorpreses.
Bueno, a veure, Chantal, tenim documentació de que en l'imperi romà hi havia mordides, hi havia bueno, diners sota la taula, hi havia corrupció en l'imperi romà, estem parlant de fa 2.000 anys. A veure, és que la competència és molt forta, per altra banda, et canvien les regles, i les empreses, parlo ara de l'actualitat, són societats anònimes que depenen d'accionistes. El cas d'Uber jo crec que és molt significatiu. A veure, Uber va néixer l'any 2009 a San Francisco, amb una filosofia molt clara, és a dir, Uber no tenia cotxes, no tenia xofers, Uber el que era una empresa tecnològica que havia dissenyat un sistema tecnològic, un sistema, una sèrie d'algoritmes que posava en contacte persones que volien anar d'un lloc a un altre amb persones que tenien un cotxe particular i les podien portar. Jo vaig conèixer Uber als Estats Units i vaig utilitzar Uber als Estats Units. Jo me'n recordo, estava a Nova York, estic parlant de l'any 2013 o 2012, estava a Nova York i el meu hotel estava a la cruïlla de la desena avinguda i al carrer 42. Jo vaig sortir, ja m'havia donat d'alta Uber, volia anar a un lloc de Manhattan, vaig cridar un cotxe, em va dir el preu, vaig pagar i 2 minuts després tenia davant un Cadillac. No és broma, Chantal, un Cadillac en tapisseria de cuir. Llavors, jo no vaig pagar res, el cotxe sabia jo on tenia d'anar i em va portar al lloc perfecte. Em va dir si volia aigua, vull dir, etcètera, etcètera. I el vaig utilitzar diverses vegades als Estats Units. Jo vaig conèixer aquest Uber. I aquest Uber tothom estava encantat, també el vaig utilitzar a Mèxic. Quan va venir a Europa, a Uber li van dir no, vostè no pot funcionar així. Perquè aquí hi ha una regulació, aquí hi ha una sèrie de drets adquirits per als taxistes, vostè ha de funcionar d'una altra forma. I a cada país li van canviar la forma de funcionar. Clar, Uber, no ho estic justificant, per favor, però Uber va dir, ostres, aquí no puc funcionar. Llavors va començar a fer coses que, segons diuen, estaven malament fetes.
Però tenim el nom d'aquesta gent molt important que ha ajudat a implementar Uber a les grans ciutats. Han sortit aquests noms concrets?
Chantal, a França s'ha publicat que Macron, l'actual president de la República, quan era ministre d'Economia, això està per demostrar, però sembla ser que, bueno, que va ser influït per Uber per suavitzar l'entrada d'Uber a Marsella.
Clar.
Això s'està publicant a França.
Per tant, serien, en aquest cas de França, personatges polítics, no?, que van ajudar aquesta implantació.
Sí. És a dir, és que el problema en el sistema capitalista està dissenyat, jo no dic que tingui de ser així, però està dissenyat per funcionar per una banda, amb una llibertat total, absoluta, i, per altra banda, els actors han de ser àngels. Llavors, el capitalisme funcionaria de meravella. Però, clar, ni els actors som àngels, ni, per altra banda, la llibertat és total. Llavors, s'entra en confrontació. Llavors, què es posa damunt de la taula? Que hi ha un excés de competència i que sobreoferta.
Déu-n'hi-do, més notícies que volem repassar la masterclass del Santiago. Volem tocar el canvi climàtic perquè hem conegut que el Banc Central Europeu diu que la banca no s'està preparant, atenció, per afrontar el repte climàtic. Jo no sé si, Santiago, tu interpretes dient que és l'hora d'invertir en empreses que realment tinguin cura del medi ambient. Finalment ens hem adonat que apostem de debò pel medi ambient o anirem molt malament. Què et sembla, no? El que diu el Banc Central Europeu, diu que la banca no està preparada. Què et sembla? Perquè, Déu-n'hi-do, la banca està sortint mal parada darrerament.
Sí, a veure, el Banc Central Europeu concretament ha fet una estimació, no un càlcul, una estimació, que si la banca no vigila les seves inversions en empreses i no inverteix correctament, només per la qüestió climàtica pot arribar a perdre 70.000 milions d'euros. Què vol dir això? Bueno, a veure, tu ho has dit molt bé, ara la sostenibilitat ambiental s'ha convertit per necessitat, evidentment, en un referent. És a dir, tot el que estigui relacionat amb la sostenibilitat climàtica serà negoci, tirarà cap endavant, les seves accions seran valorades, etc etc. El que passa, i una mica tornem a allò d'abans, que si no han sortit ja, sortiran molts pirates que es voldran aprofitar d'aquesta situació. Amb la qual cosa, es tindrà d'anar molt en compte on poses els teus diners com a inversió, com a estalviadora, no estic parlant de grans empreses, com a estalviadora es tindrà de tenir molt en compte on s'inverteix per no anar amb una empresa pirata d'aquestes. No? I la banca, concretament, és a dir, l'avís va en un doble sentit. És a dir, banca, vostès han d'invertir bé en empreses amb activitats sostenibles i ho han de fer i no han d'invertir, han de treure la seva participació en empreses que no siguin sostenibles. I si això no ho fan, tindran pèrdues. Oh, no, there you go.
Anem acabant avui també aquesta masterclass amb Santiago, fill del patrocini de la Lliga de Futbol. Oients, parlant de bancs, com dèiem, què et sembla que el Banc Santander deixi de ser l'any vinent patrocinador de la Lliga de Futbol? Ens fem també aquestes preguntes avui al Revolució. Creus que o bé no li sortia a compte, o és que la Lliga aquí no vol estar lligada a una entitat bancària perquè estan perdent prestigi, o és simplement una qüestió econòmica perquè hi deu haver un altre sponsor que paga més diners que un banc? Què em diries aquesta notícia del patrocini de la Lliga de Futbol? Com ho veus, Santiago?
Mira, jo Chantal, fa uns anys vas parlar amb un directiu, amb un alt directiu d'un banc, perdona que no digui qui és, però no ho puc dir, i li vaig fer una pregunta. Ell estava a l'àrea comercial, etcètera, etcètera, no? Li vaig dir, escolta'm una cosa, com es calcula el retorn d'una inversió, per exemple, amb un equip de Fórmula 1, per exemple, no? I ella em va dir, no es pot calcular. És a dir, això es fa una estimació, es veu l'impacte, és tot molt qualitatiu. Possiblement, no dic que sigui probablement, però possiblement el Santander ha estat un temps, recorda que abans la Lliga era BBVA, ell ha cregut, el Santander ha cregut que la seva època portant aquesta Lliga ja ha acabat, i ha sortit, i surt, no? És molt difícil calcular el retorn d'una inversió d'aquest tipus.
Home, són 20 milions d'euros anuals, per tant, s'ha de pensar bé, no? Són molts diners.
Sí, sí, sí. Però és que, a veure, Chantal, no s'ha de pensar bé, no tant perquè siguin 20 milions, que 20 milions, evidentment, és molt, no? És perquè és pràcticament impossible calcular l'impacte positiu que té en el té un negoci aquest tipus d'inversió. És molt difícil. És a dir, el banc de Santander, per continuar amb el Santander, es gasta 20 milions en millorar el sistema informàtic i el retorn d'aquesta inversió és clar, claríssim. És a dir, es gana fiabilitat, agilitat, etcètera, etcètera, i és fàcil de calcular. Però clar, patrocinar una lliga de futbol, patrocinar un equip de Fórmula 1, patrocinar una escuderia de MotoGP, com es calcula això? És molt complicat.
Com sempre, hem après amb tu aquesta temporada, hem reflexionat i ho seguirem fent a la propera temporada, la setena. Ens fa molta il·lusió que el Revolució arribi a la setena temporada i serà al setembre. Una abraçada, gràcies.
Molt bé, gràcies a tu, Chantal. Bon estiu.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
Saps que encara estic buscant cotxe?
I ja t'has decidit?
Ui, no, ja m'agradaria.
A veure, per què el necessites?
Doncs per anar a la feina cada dia, fer escapades...
I per entrar a la ciutat, no?
Exacte.
I, esclar, que no sigui car.
Doncs sí.
Tria Toyota CHR Hybrid amb mode elèctric, sense endolls i amb etiqueta Eco. I finança-la ara amb Toyota Paper Drive. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Revolucionant la publicitat amb Jordi Orbea.
Sabíeu que el 90% de la gent utilitza internet a l'hora d'organitzar les vacances? Una xifra que parla per si sola i que demostra com estan canviant els hàbits de consum. Per cert, ja teniu a punt, oients, les vostres vacances? Si sou dels que ho feu tot a última hora, potser us interessa tot el que ara explicarem.
I riure fins que ens falti l'aire, memoritzar els racons de...
I molt contenta de saludar el Jordi Urmea, vicepresident d'Ogilvy Espanya i CEO d'Ogilvy Barcelona. Bona nit, què tal, com estàs?
Bona nit, Chantal. Perdona si el meu so no és perfecte, però em trobo un aeroport, ja que parlem de turisme, doncs surt perfecte fer-ho des d'un aeroport.
Clar que sí. Ja se'n va gairebé de vacances. No, no és que se'n vagi de vacances el Jordi, però com sempre treballa tant, doncs també el trobem ara en un aeroport de l'estat espanyol. Jo deia, Jordi, el 90% dels turistes utilitzem a l'estat espanyol els canals ja digitals, no?, per organitzar les vacances. Això és una tendència mundial? És així ja a tot arreu, em diries?
Mira, és una tendència mundial i a més nosaltres com a país, com a Catalunya i com a Espanya, hem fet una adaptació d'aquest model superràpid. De fet, som el quart país, darrere UK, Canadà i Estats Units, en proporció de població que utilitzem internet per planificar les nostres vacances. Per tant, déu-n'hi-do el que ens hem espavilat, déu-n'hi-do el que som ràpids i déu-n'hi-do els que hem adoptat la tecnologia per fer les vacances possibles.
Clar, jo ho faig, ja dic que aquest estiu també, gràcies a internet, planejaré les meves vacances. I clar, jo pregunto, jo sé el que busco a la xarxa, però et pregunto tu, què busca en general la gent a la xarxa, Jordi?
Mira, el que busquem bàsicament són, d'entrada, més d'un 70%, en concret un 73%, buscar principalment marques que ja coneixen a l'hora de buscar informació, és a dir, venda directa. Per tant, les marques cada cop més directament venen al consumidor sense passar per intermediaris. Tema molt important. En segon lloc, hi ha tot el tema dels comparadors. Més del 58% de la gent aquí en el territori doncs utilitzen els comparadors a l'hora de veure quin és el millor lloc i quin és el millor preu que ofereixen. I el 30% ja busquen mitjançant les xarxes socials la informació per cercar reserves de viatge. Per tant, som gent que ja ens hem acostumat habitualment a fer-ho així. Mallorca, París, Eivissa, Roma, Menorca, Barcelona, Londres o Tenerife o Milà són llocs dels que s'estan cercant a Europa a gran velocitat.
I quins hàbits no tenim quan comprem un viatge o planifiquem les vacances en línia? Som impulsius, em diries, Jordi?
Ara ja cerquem, comparem, mirem què pot ser el millor. Ja no som allò de qualsevol manera, de qualsevol preu, no? Ara ja mirem els preus, però sobretot ens cerquem el que ens aporti més qualitat de vida. Busquem allò que aquells llocs o aquells serveis que s'adaptin millor a nosaltres i ens donin una major qualitat. Per tant, no és allò d'impulsiu, sinó que diria que ja tenim un punt de reflexiu i tot i ser latins, molt important.
I per què prenem una decisió, no? Quins són els motius que ens acaben fent decidir?
Mira, els tres motius fonamentals per als quals ens prenem decisions és bàsicament el preu, l'accessibilitat o la utilitat dels serveis, no? I per tant, són aquelles coses que diem, escolta, preu que sigui bon preu, que tingui els serveis que jo cerco i que sigui accessible a tot allò que jo busco. És important.
Clar. I ja ha establert un rànquing de les empreses que li diran les cerques a la xarxa?
Sabia que m'ho preguntaries, però no m'ho he mirat perquè si no, no et podia contestar això tan ràpidament. M'he imaginat per un moment que m'ho preguntaries. Dic que la Xantal, amb el que li agrada preguntar aquestes coses. Doncs sí, escolta, si anem al món d'aviació, Vueling clarament és el líder, si anem a cotxes és Uber, si ens anem al món dels ferrocarrils és Renfe, si anem a allotjament, qui no ha fet mai servir Airbnb, si comparem agències, Priceline és la que s'endú el top, i si busquem, cerquem informació de viatges, TripAdvisors és el que utilitzem tots.
Clar. Per tant, això és titular, eh? Titular de secció, Vueling, Uber, Renfe, Airbnb, Priceline i TripAdvisors són els més buscats a l'hora de planejar les nostres vacances. Jordi, tot això de què estem parlant avui no seria possible sense l'estimat Big Data, que és amic del programa de la Revolució, les dades, estem veient un exemple concret de per què les dades són clau, no? Per exemple, qui busca els viatges en avió, no?
Et sorprendries, però els que busquen més viatges per avió són dones. Són dones, com diria la meva amiga Gemma Cernuda, que treballa molt en temes de comunicació femení, les dones són decisores de compra tremendament importants. I en el segment de 25 a 34 anys, les dones són les que més cerquen tota la teva informació de viatges en aquests moments, no?
Clar, les dones...
Per contra, sí? Si ens anem a vehicles, si ens anem a cotxes...
El cotxe de lloguer, no, ho fa l'home.
És l'home. Ja. És una curiositat, escolta, ja això tu, jo. Jo et busco el vol i et cerco l'hotel on t'anirem i tu t'encarregues del vehicle i de què conduiràs, no? En aquest aspecte, doncs està molt, molt repartit.
I si ens anem a buscar hotels i resorts, les dones?
Les dones, tornem a entrar, però aquí en aquest cas el target d'edat puja molt, no? I clarament es veu que ja és un target familiar i és aquest de 45 a 54, que és aquell que busca ja per tota la parentela, per tota la família, per tots els que viatgen emplegats, doncs a fer-ho tots junts, no? En aquest cas és la dona, no?
I agències de viatge en línia també, no? També dones.
Dones, clarament podríem dir que la tendència del tema de vacances és molt més per part de les dones el tema de l'organització. Diríem que en aquest cas els homes deixem cedint pas la teva parella, la teva dona, el que sigui, doncs que faci l'organització. Inclús amb un grup d'amics acaben sent aquell grup de dones els que acaben organitzant les coses per comoditat, fins i tot, eh? però aquelles ho acaben fent per natura. No?
Per tant, les dones són clau en el procés de presa de decisions. Jordi Urbea, que ens ha portat i ens ha revolucionat la publicitat, una de les persones que més sap de publicitat en aquest país, que hem après moltíssim. Bon estiu i ens retrobem la temporada que ve. T'envio una abraçada ben forta i que descansis molt, Jordi, no treballis tant.
Igualment, que tu també ho fas molt. Una abraçada ben gran.
Gràcies.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Saps què és també una revolució? Transformar les teulades en fonts inesgotables d'energia 100% verda per tothom. Suma't a la revolució de les teulades d'Ola Luz.
Rock and Business amb Josep Coll.
No puedo ayudarte si no me curo yo antes. La carretera me curará.
Avui, última revolució de la temporada, també un dia una mica trist. Avui tindrem l'última col·laboració d'un emprenedor molt lligat al Revolució, Josep Coll, però a la vida, oients, tot són etapes i ara toca tancar-ne una i obrir-ne de noves, i les portes sempre queden obertes. Bona nit, Josep Coll, què tal? Com estàs?
Pues molt bé, molt bé. Una mica trist perquè avui és el nostre dia del nostre amor radiofònic, però bueno, molt content, com et deia. Objectius complerts, hem aconseguit moltes coses, molts somnis que teníem. Avui parlarem de les llistes de sueños, les llistes de somnis, que era tindre un programa propi, i l'hem aconseguit gràcies a tu i gràcies a les teves ensenyances. Ens han vingut a buscar i molt contents.
Molt bé. Josep Coy, per tant, avui fa la seva última secció. Un home que sempre ens ha explicat, no?, que s'han de començar els projectes amb il·lusió, lluitar tant com calgui, no?, fins a fer-lo realitat. I jo estic molt contenta d'aquests 2 anys amb tu i segurament ens tornem a trobar, perquè la vida dona moltes voltes i no saps. I avui, aquesta etapa que tanquem... Com que dius sempre que la vida és un viatge, no? Fer una startup és un viatge, deixar-ho tot i marxar, fer la volta al món, no? Moto, com vas fer... jo crec que hem d'aprendre, no? I resumir avui en aquesta secció amb tu, no? Què cal, no?, per encarar viatges, il·lusions, no?, sigui el que sigui, Josep.
Bueno, evidentment, entre un viatge, una startup i un grup de rock, ja el mateix, no? Ja viatjar cap a lo desconegut. I avui volia dir-los, en aquest programa de convidament, catalans i catalanes, reflexioneu aquest estiu, i si el vostre somni és emprendre, com fer un gran viatge, és donar el primer pas, sortir, trencar amb l'anterior i tirar cap endavant, no?
Per tant, la vida són il·lusions, sigui fer una startup o anar a Nova Zelanda, tu vas ser valent, no?, i vas fer un cop de cap com... Com ha de ser valent, no? Perquè, clar, molta gent diu...
No, inconscient.
Ai, és que vindrà una crisi. Ara vols dir que m'he de llançar a la piscina? Sí. Sí, ens hem de llançar a la piscina.
Bueno, el Víctor Sagi, que va donar la volta al món...
El conec, sí.
Ah, el Víctor Sagi...
I vam fer un autèntics.cat,
sí. Va ser un dels meus mentors del Ruta al Paraís, el viatge de Sant Feliu de Guíxols a Nova Zelanda. Em va dir el mateix, i ho aplico als emprenedors. Me dijo, Josep, no escoltis a ningú, perquè tothom et passa les seves pors. La sogra et passa les pors, el company... I tothom et deia, hòstia, et picarà alguna cosa a Austràlia, et perdràs a Mongòlia... I quan fas una startup passa el mateix. La gent diu, hòstia, però si estàs molt bé a la teva feina, no donis el salt, que t'acomiadaran, t'arruïnaràs... No, és veritat. La gent està, i més amb la pandèmia, està molt avinagrada, no? I jo crec que això, jo crec que el meu consell és, si és el teu somni emprendre, busca una bona idea, busca amb bons companys o sol, i oi, adelante i todo saldrà bien.
Tenir un pla és no tenir un pla i acceptar el que vingui. Et pregunto, perquè la teva vida sense el rock no té sentit, no? Sempre nadó és com muntar una banda de rock i sortir de gira, no? També.
I sense èxit, perquè nosaltres amb el predicador JJ Bolton sortim de gira i no sabem ni quantes entrades vendrem, si serem rentables, però jo crec que una startup i un grup de rock és el mateix. Camines amb una furgoneta cap a l'ho desconegut, però ambiciós. Sempre penses que passaran coses importants, com els rockeros, no? Sempre penses que algun dia ompliràs estadis o teatres o... I jo crec que és molt important i l'ambició és algo que amb valors, no? Els valors del rock, libertat, lealtat, respeto, és algo preciós, no? Perquè la gent diu, hòstia, ets molt ambiciós, sempre vols fer moltes coses. Ja, és que la vida és molt curta, com deia el Pau Donés, la vida és urgente i professionalment nosaltres, els emprenedors, hem vingut aquí a passar la història. Això és molt important. A deixar... huella, no? Ho vaig fer en el meu cas amb Redpoints, ara amb Repscan, però això és molt important, no? De dir, jo he vingut aquí professionalment a fer grans coses, i unes startups ja en unes oportunitats de Barcelona Valley brutals.
Brutals, eh? Què passa per això, Josep, quan arriben les dificultats, no? Quan tens un desert com tenies tu davant el de Gobi, no? És a dir, clar, quan l'empresa no té liquiditat, no saps què fer, clar, això també passa.
Sí, però la diferència entre arribar a Nova Zelanda en moto, la diferència de pujar a una empresa que ara vale no sé quanto, és la resiliència, és els de Sant Feliu. Quan pica la canya, els de Sant Feliu no soltamos la canya, no? I jo crec que és això, jo crec que si tens un bon projecte, si no tens mala sort, toco madera, toco fusta, al final arribes. Nosaltres, jo i la moto, quan vam fer Barcelona-Nova Zelanda en moto, mai vam dubtar que arribaríem. I amb Redpoints mai vaig dubtar que arribaríem. Igual que no dubto amb Repscan, perquè el dubte és el que mata l'emprenedor. I ojalà pogués transmetre als oients de Revolució la falta de dubte. Si no tens dubte a la vida, ostres, jo crec que és una... Jo crec que és una victòria. I el tema del desert, imaginem-nos, oients, el desert del Gobi, se apaga Google, se apaga los navegadores i solament tens una brújula del Decathlon i 3.000 quilòmetres de desert. Quina és la diferència? Sapiguer que sortiràs per l'altra part del desert. I si la idea és bona, endavante i a cruzar el desert.
I ara ve una pregunta clau. Josep, per què arriben uns al final i altres no, no? Jo no sé si
perquè
aguanta, aguantes
perquè
Albert.
Paren la moto, perquè ho deixen, perquè baixen de la moto, perquè dubten, perquè... És que dubtar és el que mata. La diferència... Clar, la gent diu, hòstia, que bé et va anar amb RedPoints, que bé et va anar amb les teves startups. Hòstia, però van passar molt malament. Van passar moments que no podíem pagar nòmines. Moments que ens va passar absolutament de tot. I en cap moment van parar la moto. I jo crec que aquesta, la diferència entre un emprenedor que arriba o una persona que fa un gran viatge i arriba és que en els moments... Clar, en tots els viatges, encara que fem... Sant Feliu, Eivissa, a Montbalé, hòstia, passarem moments fotuts, perquè hi haurà un moment que t'agafa la pluja, que hi ha mala mar, i clar, has de superar aquests moments. I tots els viatges que tothom diu, hòstia, que bien cruzar el mundo en moto, o que bé l'startup aquesta, no, però ho hem passat, hi ha hagut moments que hem tingut que tindre fe amb nosaltres i ho hem aconseguit, no?
Per tant, un home amb fe, un home
que
ets un home que confia en si mateix, no? Sí. Tu tens molta autoconfiança, no? I autoestima,
bueno,
això és
l'únic
important.
Que tenim, els autònoms. Imagina't que jo me'n vaig a vendre dient, mire, no voy a vender, però mire, clar, és que l'únic que tenim els autònoms és saber, aquesta senyora le voy a vender mi biblia, pic, 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 li vendo l'enciclopèdia. Clar, és que la fe, ojalà pogués transmetre a tots a la gent del Revolució el que és fer coses... amb fe de que funcionaran, no? I jo crec que això és fonamental, no? Mirar i la fe és clau, eh?
Perquè, com abans em deies, les pors poden ser les nostres pitjors companyes.
Uf, la por.
I s'ha de vèncer, no? Tu la por com l'has vençut, en el teu cas, em diries?
Bueno, la por... Home, tots hem passat por, no? El desert del Gobi va tindre un accident important i tots hem tingut moments de por, no? Quan no pots pagar les nòmines, no? Però sí que és veritat que la fe en què arribaràs al final, la fe de que el que estàs fent té un sentit, t'ho treu. I és un problema no tindrà por, no? Però respecte sí, però por no, no? I jo crec que amb la pandèmia la gent s'ha vinagrado i té molta por. És veritat, no facis això, no vagis aquí, no vagis allà. No, has de fer, has d'anar, has de viatjar i si el teu somni és emprendre, adelante los caballos.
Josep, quants records, no? Des que vas guanyar un premi al Revolució amb l'startup que havies fundat, encara me'n recordo d'aquell discurs meravellós que
sí,
va fer Josep.
Sí, està gravat a YouTube, eh?
A RedPoints també vas venir al programa de televisió expressament des de Nova York, la primera temporada, i jo crec que va ser un dels emprenedors més recordats també que van sortir per TV3. Després va ser col·laborador del programa i fins avui, no? I per tant, a mi m'agrada molt la gent que és autèntica, no? Amb energia, amb bon rotllo, i que diu el que pensa, no? I jo crec que el Josep és així, no? Que és molt autèntic i per això ens hem entès també, no? Aquests dos anys.
Jo ja saps que estic enamorat de tu, Xantal, professionalment, que no s'enfadi el Quim. Jo crec que farem moltes coses. Tens les nostres portes obertes. I ojalà al futur, i estic segur, som amics, ja hem quedat per sortir en barca a Sant Feliu de Guíxols, o sigui, ja estàs en el clan.
Molt bé. Doncs escolta, jo et dic molta sort en el futur, Josep Coll, que segur
Gràcies.
Que la tindràs tota. Seguirem en contacte, perquè
segur.
Aquest món digital de les xarxes socials fa que seguim en contacte sempre, i sempre seràs un revolucionari.
Gràcies. Vull donar les gràcies a Jordi Pi, al Portals, a tot el teu equip de locos, que un dia van dir, hòstia, que vingui el Coll. Gràcies, Jordi Pi, gràcies, Xantal, i espero que fem moltes coses junts, segur. Segur.
Un petó!
Un petó!
Indústria 4.0.
No us perdeu els pròxims minuts del programa. Parlarem d'una autèntica revolució aeronàutica, l'avió elèctric. I molt contenta de saludar una gran dona, Núria Aymerich, secretària general de la Fundació Indústria. Què tal? Bona nit, com estàs?
Molt bé, bona nit. Què tal?
I saludem també el Pere Joan Nogaroles, que és president de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell des del 2015. Què tal? Benvingut.
Molt bé, bona nit.
Molt bé, anem a volar una mica, perquè fa uns dies llegíem la notícia a l'aeroport de Sabadell, hi ha una avioneta totalment elèctrica, és una gran notícia, la primera a tot l'estat espanyol, i quina importància, no?, té realment per al sector una notícia com aquesta. Què en diríeu?
Jo crec que el fet de tenir un primer avió elèctric que el tinguem a Sabadell, que si ha estat a l'aeroport de Sabadell que l'hagi portat, jo crec que és el primer pas del que serà l'aviació del futur. Fins ara hem fet servir combustibles fòssils, que s'han servit, són els que ens han servit fins ara per enlairar-nos i aterrar-nos, però estem en un canvi de paradigma i l'avió elèctric ha vingut i ha vingut per quedar-se i serà el futur. I sortosament a la península Ibèrica el primer lloc on s'ha alerat està a Sabadell.
Molt bé, a casa nostra, eh? Núria, perquè amb el canvi climàtic hem de pensar també en com contaminen els avions i això és una gran notícia.
Això és una gran notícia perquè sovint jo crec que no tenim prou consciència del que significa la sostenibilitat i la sostenibilitat a la indústria. I els avions, que siguin elèctrics, influiran d'una manera directa en aquesta cura del medi ambient i amb la disminució de l'emissió dels gasos contaminants. Per tant, és una bona notícia per la sostenibilitat i, per tant, per la indústria.
Clar. La importància pel sector de l'aviació, perquè m'expliquis, no? Me'l comparis amb una gamma similar, què significa això pel sector també de l'aviació?
A nivell de lo que és un avió, l'avió continua sent més o menys el mateix. El que canvia és la motorització. Per tant, passem, el que hem dit abans, de tenir un motor de pistó a tenir un motor elèctric. Ens canvia, fonamentalment, aquest és el tema més important que nosaltres tenim. No canvia a nivell estructural, tenim avions com els tenim fins ara. Canviaran el futur amb nous materials, però lo fonamental és la motorització. Canviem a un motor sostenible.
Clar.
I aquest és el futur que nosaltres l'avirem.
I quina funció tindrà aquest avió?
Inicialment aquest avió tindrà una funció d'escola. Hem de comptar que aquest avió elèctric arriba amb una autonomia limitada. O sigui, no estem en un avió que pot fer un vol de 4 hores de manera sostinguda. Per tant, com que tindrem una hora de vol, la funció principal serà la formació de pilots. I també de que els socis i tots els pilots que vulguin provar-lo, doncs podran provar aquest avió a l'Aeroclub Barcelona Sabadell.
Clar, Sabadell sempre ha estat un aeroport pioner en l'aviació, no? Des que es va fundar, Núria, igual que en el seu moment Sabadell va ser una gran capital del tèxtil, no? Ara vol ser un referent aeronàutic, se n'estan fent bé les coses, sí?
Jo crec que sí, que s'estan fent bé perquè entre les entitats de Sabadell i entre elles, doncs, òbviament, el mateix Ajuntament, hi ha una aposta clara per portar indústria a Sabadell. I el sentit que té és portar una indústria neta i aquesta indústria fonamentada en el coneixement. I aquest hub que es va constituir d'innovació aeronàutica a Sabadell n'és un exemple. És portar indústria fonamentada en el coneixement i, a més, enfocada cap a la sostenibilitat. I això realment contribueix a la creació de llocs de treball de qualitat.
Clar, arribaran, Pere, més aparells elèctrics, no? Perquè aquesta revolució elèctrica és important. N'arribaran més?
Segur. De fet, a l'Aeroclub ja preveiem incorporar-ne a curt termini més avions. I ho fem per una aposta clara de futur. Com a Aeroclub sempre hem estat pioners. Hem de veure que un club que es funda l'any 53, per tant, ja tenim 68 anys, si comprem des de que va ser l'Aeroclub Barcelona-Sabadell. Si ens remuntem als inicis, l'Aeroclub de Barcelona és de l'any 30 i l'Aeroclub de Sabadell és de l'any 31. Per tant, estem parlant d'una experiència de gairebé 100 anys que arrosseguem a l'esquena i sempre hem estat pioners a l'Aeroclub i ara volem ser pioners en aquest futur. Un futur que els avions com han de ser sostenibles, sense combustibles fòssils, han de ser silenciosos, sense el soroll del motor de pistó i han de ser segurs. La sostenibilitat, seguretat i que siguin silenciosos. Aquesta és la nostra aposta.
És una parella de fabricació eslovena. Núria, tu que coneixes bé tota la indústria de Catalunya, perquè la Núria la coneix tota, ja us ho dic, aquí tenim o tindrem tecnologia per fabricar-ne?
Podem tenir-ne, tenim prou coneixement i des de les diferents universitats doncs tenim enginyers també en aquest camp que ens aporten indústria i el fonament de la indústria en el nostre país. La podem crear i la podem portar. I, per tant, hem d'acollir indústria cap aquí, cap a Catalunya, i en aquest cas, doncs, també cap a Sabadell, perquè és una font de creació d'ocupació que necessitem tots.
Clar. Perquè, Pere, posa'm exemples de serveis, no?, que podrien dur a terme amb avions elèctrics. Què podem fer?
Jo crec que se'ns obre un futur que encara l'hem de veure. Hi ha un futur per explotar molt gran. Però aquí jo voldria posar èmfasi en les infraestructures. És a dir, aquí a Catalunya no tenim, com a visió general, no tenim masses camps on anar. Caldrà crear aquestes noves infraestructures perquè aquests avions hi puguin anar i caldrà dotar-los d'aquests serveis perquè aquesta aviació sigui possible. I veiem moltes aplicacions des de la formació, com veiem, com aplicacions industrials, com aplicacions comercials. Se'ns obre un ventall molt interessant, però caldrà dotar-lo. I caldrà que com a país fem una aposta per un pla d'aeroports per pensar en aquests avions a futur. I crec que hem de fer-ho ara.
Aviació elèctrica, no només pel que fa avionetes, també amb parells d'aviació comercial, no? Podran ser elèctrics, no? Hauran de ser, no? També?
Hauran de ser elèctrics i haurem de fer que tots els aparells de transport trobin la manera de ser sostenibles, evitant la contaminació amb l'emissió d'aquests gasos contaminats cap a l'atmosfera. Per tant, avions, cotxes, tots aquells elements de transport han de ser nets i sostenibles. I això és indústria, i això és coneixement.
A més, no? Quin moment esteu vivint, no? Com a aeroclub, és cert que és el més gran d'Europa, oi que sí?
Efectivament, i ja fa uns quants anys. Pel nivell, pel nombre de socis que tenim i per les hores volades que fem cada any, som el més gran d'Europa en diferència. Hem de pensar que els aeroclubs d'Europa acostumen a ser entitats molt petites. Són molt repartides, hi ha molts més camps de vol a nivell europeu, tant a França com a Alemanya, tota l'Europa del Nord tenim molts camps, però són aeroclubs molt més petitets, molt més, i l'aeroclub des de fa molts anys ha tingut més dimensió que els altres, sempre hem apostat per al futur, sempre hem estat pioners, vam ser pioners quan vam incorporar a l'Cessna 172 el Grascopit, que en aquell moment anava en rellotgets, i ara hem sigut pioners en incorporar aquest avió elèctric. Això ens fa, i una aposta que vam fer, que és la formació de pilots en la Barcelona Flight School, que és el que nosaltres, a l'Aeroclub Barcelona Sabadell, formem pilots de línia aèria.
Clar. Per tant, Núria, el bon moment de l'aeroclub repercuteix, no?, moltes indústries de Sabadell voltants, no?, de manera més o menys directa, no?, també, tota aquesta feina que fan.
Sí, influeix d'una manera directa, perquè quan estem parlant d'indústria, com us he dit tantes vegades, estem dient que estem fonamentant bé l'economia d'un país. I en aquest cas, especialment, l'estem fomentant d'una manera clara a través del coneixement. Per tant, la suma de coneixement, indústria i sostenibilitat realment ens porta a la millor qualitat de vida dels ciutadans, perquè els dona llocs de treball, i uns llocs de treball que tots els que són els que demanem tots des de les diferents institucions, i jo crec que és el que volem veure tots fet realitat per tots els ciutadans d'aquest país.
Clar. Recordem per acabar, no? Pere, quines empreses estan treballant amb vosaltres?
Nosaltres el que tenim, bueno, nosaltres hem de diferenciar molt bé el que és aeroclub de el que és aeroport, és a dir, nosaltres com a aeroclub el que fem és la formació de pilots tant professionals com pilots privats. Nosaltres formem pilots d'helicòpter, formem pilots de vol a vela. Nosaltres també tenim un taller en el qual de manteniment, que és una miqueta totes les empreses que tenim a aeroport. Tenim formació de pilots, tenim tallers mecànics tant de la part de reparació com la part de motors, que reparen helicòpters, tenim serveis, a l'aeroport també tenim els Mossos, tenim bombers, tenim empreses de treballs aèris, tenim empreses de simuladors de vol, i a més esperem...
Teniu de tot, teniu tantes coses, escolta, aquesta llista és tan llarga.
Com molt bé diu la Núria, és un hub, i és un hub que ha de créixer, i tenim moltes start-ups en aquest sector que ens han d'ajudar, i haurem d'ajudar a que aquestes empreses creixin i creixin a Catalunya.
Molt bé. Per acabar, una conclusió, Núria.
Que el futur passa per afrontar la gran transformació que ens obliga a la sostenibilitat, i aquesta gran transformació és una oportunitat per tenir una vida diferent en la que la tecnologia, i aquest programa ho fa molt bé explicant que és el fonament, la tecnologia i el coneixement ens permetran afrontar aquest futur del nostre planeta, que és la sostenibilitat entesa en el medi ambient, però també per la qualitat de vida de les persones.
Clar. Escolta, Núria, un plaer, com sempre, portant moltes idees a la revolució, i estic molt contenta de desitjar-te bon estiu.
Gràcies, igualment.
Que descansis.
Gràcies.
I ens veiem al setembre i seguim aprenent. I sobretot inspirar-nos, no? Perquè jo crec que la Núria és una dona que ens inspira, i per tant ho seguirem fent.
Moltes gràcies, Chantal.
Una abraçada.
Gràcies.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
I com sempre, amb el Pau Bartruri, repassem l'agenda digital de la setmana, que comencem. Bona nit, Pau.
Molt bona nit.
De què estarem pendents aquest estiu ja?
Doncs mira, d'un dels serials de la temporada, la relació d'amor i odi entre Twitter i Elon Musk. Aquesta setmana hem sabut que Musk Ja no està interessat en el Twitter. En l'escrit que han presentat els seus advocats, Musk justifica la retirada de l'oferta al·legant que Twitter doncs, no ha complert els punts d'acord que havien acordat. Sobretot el punt que el molesta més és saber la quantitat de comptes falsos i vots publicitaris que es troben en actiu a Twitter. Ell al·lega que aquesta xifra a Twitter no li ha donat. Per anar bé, no haurien de suposar més del 5% de tots els comptes actius. I això doncs és el que ha decidit tirar enrere la seva oferta, una decisió que com hem llegit i com sabem no ha fet gens de gràcia als responsables de Twitter, que ja han pres mesures legals. Per tant, doncs aquest estiu veurem si la justícia es pronuncia. Sembla que tampoc serà ben bé aquest estiu, però haurem de seguir pendents com evoluciona i qui acaba guanyant aquesta disputa judicial.
Per tant, Mas i Twitter, que trenquen la relació abans de començar vacances, i veurem, perquè llegia l'altre dia també, que Twitter li obligaria ara a comprar bé. No sabem com acabarà aquesta sèrie i amb què acabem, Pau?
Doncs amb altra notícia que també m'ha cridat molt l'atenció. Ens anem cap a Àsia, a Corea del Sud, i és un projecte que està posant en marxa aquest país per militaritzar la seva policia i ho farà implementant armadures robotitzades. És a dir, una mica com a les pel·lícules, eh? Armadures que en principi han de dotar els agents d'una energia sobrehumana i també doncs, d'altres eines futuristes com gossos robot intel·ligents que els permetin investigar i cotxes voladors. Tot això ells ho dibuixen cap al 2050. Però el 2027 ja hauria d'arribar aquesta primera versió de l'armadura. Una notícia també que hem sabut ara abans de vacances i que també doncs, sorprèn.
Molt bé, moltes gràcies, Pau. Molta sort en el teu nou projecte. I gràcies, per ser també al Revolució aquesta temporada. T'ho has passat bé?
Molt bé. Moltes gràcies també a tu i a tot l'equip. I tant que sí. Molta sort també a la temporada vinent.
Clar que sí. Gràcies, una abraçada. Acabem programa, acabem la setmana i acabem temporada. Recordeu, molt important, aquest estiu podreu tornar a escoltar alguns dels programes de la temporada, aquest estiu, els dissabtes i els diumenges, a la tarda, Revolució 4.0. I recordeu que també ben aviat comença el 2 d'agost. Revolució TV3. Som Revolució, el cosí germà del Revolució a la ràdio. 5 capítols que no us heu de perdre. Jo crec que aprendrem i us ho passareu bé, ja veureu. I marxem aquest estiu amb una frase de l'actriu Jane Fonda, que diu així, aquesta frase, diu: una part important de la saviesa és adonar-te del que no necessites i prescindir-ne. Important. Com sempre, gràcies a tot l'equip, perquè aquest programa és molt d'equip i és molt important tota la gent que el fa. I, per tant, sempre s'ha de donar suport a tot l'equip. Jordi Portal, Jordi Pip, Pau Bartolí, també Marc Brugat i Josep Maria Campillo. Gràcies, equip, gràcies, oients. Passeu bon estiu, sigueu feliços i ens retrobem al setembre.